Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Pablo López, de Original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 30 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre al Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro. Bona tarda, Javi.
Bona tarda.
Carlos Fallo, el que us parla, Josep Santa. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Bé, avui no em podeu dir que no. La d'avui és una final amb totes les lletres. Si guanyem encara, que és dificilíssim, i que el nostre dataman diu que tindríem només un 1% de probabilitats d'anar a Europa, jo continuo somiant perquè ja sabeu que és de les poques coses gratis de la vida. Si avui guanyem, allargarem la temporada, i si perdem, serà el moment de fer balanços i començar a pensar amb la pròxima temporada. Encara que Rubi diu que si empatem no tira la tovallola. Avui farem la prèvia d'aquest partit, del partit d'aquesta nit del Villamarín, i comentarem els resultats de la factoria amb un filial que va llançat a jugar al play-off. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
El proper 4 de maig, l'Atlètic de Madrid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure tota l'emoció del penúltim partit a casa contra un dels primers equips de la Lliga. En necessitem! 4 de maig, a un quart de 5, Espanyol-Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Antes de empezar, vamos a saludar a nuestros...
Sí, sí, mucho mejor.
...los tertulianos que los pillamos con, mirando al móvil.
Están mirando los móviles aquí, els resultats, les informacions d'última hora, tot. Bona tarda a
tothom. Bona tarda, Ramon bona Ríos. Tarda. Bona tarda, Dani Solsonac. També està buscant alguna data important.
No,
està bé,
això. Bona tarda a tothom.
Tot controlat, doncs. Pues vinga, Javi, bona què tenim avui?
Bona
sí.
Està bé,
acabem de començar.
Ah, però no hi ha tertúlia, i a més ens cabregem molt, perquè
sempre
la tertúlia a menys 10...
Voleu tenir paciència?
S'enrotlla 10 minuts i ja no podem ni parlar de res.
No arribareu bé.
Molt bé, anem per feina. Pues ayer lista de convocados, 19 integrantes en la expedición del Español que viajó ayer mismo a Sevilla. Habrá un descarte, por lo tanto, esta tarde, y se quedó fuera de la misma Naldo. Acusado todavía de esta lesión de grado 1 en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, que sufrió en el partido frente al Celta, y que previsiblemente le hará estar listo para de cara al Atlético de Madrid. Se esperaba que pudiese llegar para ese partido.
¿Tan rápido?
Pero todo hace indicar que para el partido del día del Atlético sí debería poder estar a disposición de Rubi. Veremos. En cualquier caso, para el partido de hoy vuelve el canterano Luis López a una lista. También regresan Alfa Semedo y Alex López, que fue el descartado a última hora frente al Celta. También lo hace después de cumplir ciclo de amonestaciones Víctor Sánchez, pero por contra no estará Esteban Granero precisamente por sanción. Asimismo siguen fuera Hernán Pérez, no de baja pero sí con molestias, y los lesionados ya conocidos como son Roberto Rosales, David López y Pablo Piatti.
¿Víctor Sánchez viene después?
Víctor Sánchez había cumplido el anterior.
Ah, porque sí, no puedo jugar.
Era para dar entrada a Granero.
Vale, vale.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que te decía, el equipo viajó ayer mismo por la tarde en vuelo charter, cómodos, ¿eh? Un viaje cómodo, no vaya a ser que...
Tienen que descansar.
Aquest dematí els he vist per la tele passejant tots allà, prenent el sol...
Vull que vagin caminant.
Home, anaven caminant allà en la burreta, prenent el sol, Sevilla, les tapites, unes cervecitas...
Bueno, pues después del análisis de Ramón Ríos sobre la mañana de los...
Tiene que organizar él los viajes del equipo.
Decía que venía hoy chafadito, ¿eh?
Sí, ya veo. Madre mía.
Pero bueno, bien, el equipo pues antes de eso entrenó ayer mismo en Cornellà del Prat y luego habló Rubi, lo hizo en rueda de prensa y repasó un poco pues la previa de este partido, ¿no? En primer lugar, el técnico del Español hablaba en un día como el de ayer de elecciones en cuanto al voto por Europa.
Pot encantar-ho. Jo penso que és l'any que estem més a prop dels últims 4 anys, seguríssimament. A la jornada 34 és l'any que estem més a prop. És difícil perquè no podem fallar, però també és cert que la dinàmica de l'equip està sent que també costa molt que ens guanyin i ara potser a l'empat es pot quedar ja més justet sempre, no? Perquè ara sí que nosaltres anem per darrere i necessitem guanyar. Però el que tenim clar és que competirem. És que això ho tenim claríssim tots de dintre.
Menos mal, ¿no? Que tenemos claro que competiremos.
Que competir es importante. Sobre todo cuando saltas a un campo de fútbol. Si no, ¿para qué sales?
Eso es. En cualquier caso, pues al Español le quedan 4 partidos. El de esta noche frente al Betis. Y luego quedarán 3. Por lo tanto, 12 puntos en juego con los 3 de hoy. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final también se le preguntó a Rubi en modo calculadora. ¿Qué necesita el Español para llegar a esa séptima plaza?
Aquest partit, si nosotros el traiem endavant... Bueno, estic segur que veurem tots... Estarà lluny, igualment, aquesta setena plaça, però és que han de passar moltes coses, eh? Vull dir, si mirem només l'última jornada de Lliga, si podem arribar amb opcions aquesta setena plaça, l'última jornada de Lliga juguem a casa, l'equip que va setè juga contra un equip que està lluitant per ficar-se a la Champions. Vull dir que el tema és recuperar un partit, és el que vaig comentar l'altre dia després del partit amb el Celta, que nosaltres estem a 6, l'important és intentar ficar-se com a 3, i si pot ser menys, òbviament millor, no? I tot passa per guanyar el camp del Betis, que serà la nostra intenció. També et dic que si es donés l'empat, que no és el que busquem, tampoc estaríem fora encara, perquè quedant 9.6 amb els partits que t'estic dient, òbviament ens obligaria a guanyar-ho tot després de nosaltres, eh?
Sí, aquí Rubi decía a 3...
En caso de ganar.
Partiendo desde la base de cómo empieza la jornada 34, sería 4 del Athletic que empató frente al Alavés.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, que a mitad de temporada algunos comentaban y acabamos contra la Real, como aquello intentando ver un fantasma del pasado, y ahora precisamente ojalá nos juguemos en Europa contra la Real, ¿no?
Ojalá. Está complicado, pero desde luego que es una posibilidad. Lo primero es ganar al Betis esta noche, eso está clarísimo. Y también hablaba Rubi sobre el rival. Un equipo al que se ha enfrentado ya 3 veces esta temporada, una en Liga y 2 en Copa. No ha conseguido ganarle el Español, nunca al Betis en lo que va de curso, pero sí que hablaba Rubi de cierta progresión en cuanto al rendimiento del equipo frente al Betis.
Sí que penso que cada partit que hem jugat contra el Betis ho hem fet una miqueta millor. No ens ha donat per guanyar, però sí que penso que els 3 partits l'Espanyol ha fet una evolució amb aquests enfrontaments contra aquest rival. Aquest partit és una mica diferent en el sentit de que bueno, ells ara venen alternant molt sistemes de joc i tot això, i per nosaltres és una mica més difícil de saber exactament el que faran. Però sí que moltes coses que vam fer bé en aquell partit ens agradaria repetir-les.
Ojalá que sí, y que esta vez la diosa fortuna, ¿no?, de los resultados sonría al Español, porque de otra manera sí que ya, a pesar de que Rubi pueda defender, ¿no?, que el empate no descarta al Español, pues de alguna manera sí que sería prácticamente imposible. Y por último hablaba sobre el ambiente hostil que se puede vivir en el Benito Villamarín, pero no hacia el Español, sino hacia el Betis, recordemos, ratificado esta misma semana aquí que Setién, y con la grada muy en contra de la continuidad del técnico.
Sense cap mena de dubte, aquest partit el nostre rival l'afronta amb el màxim d'implicació, seguríssim. Jo dubto que els agafem dormits perquè, bueno, tenen una ratxa dolenta de resultats i jo crec que estan els jugadors molt amb el seu entrenador també, jo crec que amb bons motius, perquè han fet un futbol molt bo durant tot l'any, el que passa que a vegades els resultats acompanyen més o menys, però també crec que estàs parlant de pues, potser una afició que passa de seguida d'estar enfadada amb el seu equip a animar-la, no? Per tant, tot això ho hem d'agafar una miqueta amb pinces, perquè si el Betis comença a fer bones jugades, es posa per davant del marcador, estic segur que l'afició l'ajudarà.
Ojalá que sí, ¿no? Que el escenario del partido... No, no, ojalá que sí, que el escenario del partido se vuelva en contra del Betis.
Que se tenga que activar la afición.
Así es. Pero bueno, si te parece, vamos con el análisis, ¿no?, de lo que es el rival.
Un consejo y seguimos.
El proper 4 de maig, l'Atlètic de Madrid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure tota l'emoció del penúltim partit a casa contra un dels primers equips de la Lliga. En necessitem! 4 de maig, a 4:15, Espanyol-Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium. Som-hi!
Vamos pues con el análisis del rival, del Betis.
Pues así es, el Español yo creo que se enfrenta a un equipo que, más allá de su naturaleza y sus características, está ahora mismo influido por el momento que atraviesa, que no es el mejor, ni mucho menos. El Betis llega a este partido tras perder los tres últimos en esta liga, habiendo caído hace unos días frente al Levante por 4-0, y ese resultado pues ha acabado por propiciar que el Consejo de Administración Verde y Blanco, como decíamos, haya tenido que ratificar a Setién en el cargo. Todos sabemos que una ratificación, en cierto modo, es el primer paso de una destitución.
Es la antesala, ¿eh?
La cúpula bética sí que está con el técnico, entiende que esto es un proyecto, pero el público, gran parte de él, no, y esto debería jugar a favor del Español hoy, como comentábamos, ¿no?
Vamos a ver, ¿tanto ha empeorado el Betis desde que ganó en Camp Nou o en San Siro?
A mí me da la sensación de que no. En cierto modo diría que a este Betis de Setién le está pasando algo muy parecido a lo que le ha sucedido al Español durante este curso, con la diferencia de que el Betis, ese punto en el que el entrenador está más entredicho que nunca, que también lo atravesó Rubi, pues es el actual. ¿Por qué? Por los resultados, esos tres partidos perdidos, y porque en Heliópolis daban por hecho que este equipo entraría en Europa en este segundo año de Setién. Incluso el otro día, al perder frente al Levante, hablaban de que se había esfumado definitivamente la opción de ir a la Champions League. Pero en realidad el rendimiento del equipo, como hemos comentado respecto al Español de Rubi, pues creo que ha sido relativamente lineal a lo largo de la temporada.
Quizás habían pensado que eran lo que en realidad no son.
Yo creo que está clarísimo que es eso, porque en realidad, si hasta hace unos días todavía pensaban que sus opciones eran las de estar en Champions League, y ahora ven que tienen incluso difícil la séptima plaza, pues evidentemente el chasco es enorme, ¿no? Porque creas una expectativa y luego el golpe desde más arriba pues es más fuerte. Y ni que decir cabe que, como ayer mismo anunciaba Rubi en rueda de prensa, pues quitando Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, el resto de equipos que juegan en competiciones europeas sufren un mal momento en Liga a lo largo del curso. Veas el inicio de campaña del Valencia, la crisis que atravesó el Sevilla, que acabó con Pablo Machín fuera del equipo, o incluso el Villarreal, que está luchando por salvarse. Pues el Betis, como no podía ser de otra manera, no es una excepción.
Y en cuanto al juego, ¿siguen con ese juego de toque y demás, en plan mini Guardiola?
Bueno, sí, pero no. El juego de este Betis sí que se basa en crecer desde la posesión del balón, pero es una posesión diferente a la que acostumbra aplicar un equipo como, por ejemplo, o un técnico como Pep Guardiola, ¿no?, en sus equipos, para que nos entendamos. El Betis abusa de tener el balón, pero en su propio campo. Lo que hace es crear juego con mucha calma, quizá en demasía en ocasiones, elaborando mucho el juego, pero le cuesta llegar a posiciones adelantadas y ni mucho menos asfixia ni empuja al rival hacia su propia portería, ¿no? Este Betis...
Recuerdo que Daniel Sosola decía que el Betis ganaría a los rondos.
O sin porterías, ¿eh? Sería, y es totalmente cierto. Este Betis creo que ha tenido a lo largo de este curso partidos en los que rondaba el 70% de posesión y apenas había chutado a puerta, y en ese sentido tiene mucho mérito que Setién haya conseguido hacer jugar así al Betis, pero ni mucho menos tiene que ser sinónimo de éxito en cuanto a los resultados. Vivimos en una era en la que el fútbol ha entendido o se ha querido dar a entender que solo se puede jugar bien teniendo el balón, y quizá deba puntualizarse que esa doctrina pues es más de un juego plástico que no de un juego efectivo.
Decía ayer Rubi que estas últimas semanas el Betis ha cambiado el aspecto del sistema.
Sí, es cierto, porque a lo largo del curso el Betis principalmente jugaba con tres centrales, pero en estas últimas semanas se le han visto partidos en los que no. Sí que jugó con defensa de tres frente al Levante, pero por ejemplo en el anterior encuentro, en el Benito Villamarín frente al Valencia, lo hizo más bien con algo similar a un 4-1-4-1, con Guardado en una pseudo posición de pivote, que creo que tiene una alta probabilidad de repetirse hoy, porque en ese partido, a pesar de que el Valencia se llevó el triunfo por 1-2, el Betis sí que fue quizás superior en el juego, sí que creó ocasiones de gol, pero no supo materializarlas. Luego volvió a los tres centrales en el Ciutat de Valencia y fue un desastre. lo que ocurrió.
Será muy importante entonces lo que pase en los primeros minutos, en planteamiento inicial del partido, ¿no?
Yo creo que sí, porque por ahí puede estar la clave del partido, en eso y en cómo sepa reaccionar Rubi a lo que vaya proponiendo Setién y los matices que haya en el plan del Betis, ¿no? Creo que el español ya se espera un poco lo que va a suceder, como decía Rubi en rueda de prensa, sabe que el ida remolque hoy no tiene por qué ser una mala opción, y el propio Rubi pues ya anunciaba que el español en los tres partidos que ha jugado contra el Betis ha sido un poquito mejor que en el anterior. Ya no solo es clave los primeros minutos en cuanto al planteamiento ni el sistema que haga el Betis, sino también que es probable que veamos una revolución en el once del Betis. Vuelve seguro Giovanni Lo Celso, se espera que vuelvan Joaquín y Tello, e incluso se ha comentado en las últimas horas que podria ser suplente Pau López en beneficio de Joel Robles.
Quant temps porta el Quique al Betis? La temporada passada i aquesta?
Aquesta és el segon.
La temporada passada el va classificar sisè. Europa League, semifinal de la Copa del Rei, està aquí. Fa dos anys, quan no hi havia el Quique, van quedar a prop de baixar.
Un desierto.
És que la gent vol...
Aquest any ja volien o guanyar la Copa o anar a la Champions.
T'elimina el Rennes.
I arribes a semifinals de la Copa, vull dir que estàs per sobre de la teva previsió.
Bueno, acabemos con en cuanto al sistema del español, ¿crees que seguirá con el 4-4-2?
Yo creo que dependerá mucho de lo que proponga el Betis. El equipo ha demostrado, el español, que con este sistema en fase defensiva se siente más cómodo y arropado, principalmente porque los laterales no están tan expuestos.
Te acuerdo que la última vez que le hicimos un poco de daño al Betis jugamos con 5 atrás, ¿no?
Bueno, con aquella posición de Piatti, sí. ¿No? Entiendo, o como cuando jugó Pedrosa, pero en cualquier caso creo que este español con el 4-4-2 los laterales quedan menos expuestos, es algo que durante el curso hemos comentado, que se echaba mucho la culpa a los laterales cuando en realidad pues es que estaban solos, ¿no?, en banda, y de esta manera el español se siente más cómodo. Luego al atacar, Marroca tiene mayor libertad y llegada al área rival, gracias en parte al trabajo que hace Víctor en el pivote, y Melendo y Dardé pues se sienten cómodos metiéndose hacia adentro, ¿no? Pero hay que ver, porque las características de este Betis pues pueden alterar un poco el plan.
Bueno, ya para finalizar, ¿te atreves con un pronóstico?
Yo espero un español valiente pero paciente. Quiero decir, creo que el partido se va a hacer largo, al que piense que se va a ganar o a perder en los primeros 15 minutos, y que hay que saber jugar con los nervios un poco de uno y de otro, ¿no? Creo que esto resultará clave. El resultado más probable se me antoja el empate, ya que me pides un pronóstico, pero oye, pues vamos a confiar en que las individualidades que marquen la diferencia sean las del español, tanto pues véase Diego López acertado o Borja Iglesias no tan gris como en los últimos partidos, y a confiar en que podamos seguir luchando por esa séptima plaza.
Perfecto, pues un par de consejos y vamos a completarlo con Arnau.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos esperando que nos des alguna pista, alguna luz para...
I et farem un fotimer de preguntes que estem aquí que no vegis.
Ui, sí.
Jo també, Arnau, prepara't que avui portem la tralleta.
Et volen tenir deures. En fi, tu a lo
sí,
tuyo.
Pues, jo també tinc coses per vosaltres, eh?
Ah, bueno.
Sí. Bueno, el viernes ya lo dijimos, igual que lo dijimos de la jornada del filial. Cuando el español ha jugado fuera de casa y ha habido jornada electoral, el español no ha ganado nunca. Ha cosechado 3 derrotas y un empate. ¿Por qué vuelvo a repetir hoy esto? Porque hoy traigo muchos datos contradictorios unos con otros, por lo que esta noche se prevé que se van a romper muchos de ellos.
Muy bien.
La de hoy será la visita número 52 del Español al Betis. De estas 52 visitas, el Español solo ha conseguido 15 victorias, 3 empates y ha perdido en 23 ocasiones. Hoy es lunes, jornada de lunes.
¿Y eso, y eso que el Villamarín se nos da bien?
Dani. Y ahí va a ser dimensión, ¿no?
No, això no pot ser, no, això no és seriós.
Segueix, segueix, vinga, va, ànim.
Sí, sí, perquè tercer lunes que l'Espanyol juega jornada de Liga esta temporada, los dos anteriores perdió y le marcaron como mínimo 3 goles en los dos partidos, pero es que contra el Betis, en el Benito Villamarín, el Espanyol ha jugado 3 partidos entre semana. Uno la temporada 88-89, empató. Uno la temporada 2003-2004, empató. Y la 2011-2012, empató. ¿Firmáis el empate?
No.
Bueno.
Yo no.
Queremos ganar, pero si no queda más remedio. Pero queremos ganar.
Bueno, y ahora vamos con la contradicción. 11 partidos entre Betis y Español estando empatados a puntos en la clasificación liguera. Recordemos que los dos tienen 43 puntos y no ha habido ningún empate. 6 derrotas y 4 victorias para el Español. De hecho, la última vez que el Español visitó el Benito Villamarín estando empatados a puntos con el Betis, el Español de Lotina se impuso por 1-4.
Estaba yo presente, estaba aquel día allá al camp. Allá lo vaig veure. Vaig estar yo. I els tios cantaven a segunda, al Sevilla.
Doncs agafa un avió.
Van començar guanyant ells.
Encara estàs a temps d'anar-hi.
Oye, pues 1-4 estaria muy bien, ¿eh?
Eso fue la temporada 2004-2005 y Maxi Rodríguez marcó ese día un hat-trick. Ostres. Rubi dirigirá hoy
imagino
su partido.
Que sería el único hat-trick de Maxi Rodríguez.
Galca. I jugava al Galca. ¿Eh que jugava al Galca?
No, el del Galca és el del 2-5.
El del 2-5. Hòstia, potser ara m'estic confonent, eh?
Això és d'abans.
No, però també vaig estar. 1-4 vaig estar, segur.
2-0 perdent al minut 70 i l'Espanyol acaba guanyant 2-5.
Sí.
El gol de Galca.
Els dos.
Descansa, Ramon.
I venia desanimat. Només veu que golejades.
Arnau, segueix. És que et tallo molt, però tu segueix. Tu no em facis cas.
Rubi dirigirà esta noche su partido número 41 al mando del primer equipo del Espanyol. Entrará en el top 25 de entrenadores del Español con más partidos de liga. Y el árbitro del partido será del Cerro Grande, del Colegio Madrileño. Con este colegiado jugando fuera de casa, el Español solo ha conseguido 2 victorias de los 10 partidos, 2 empates y 6 derrotas. De hecho, de estas 6 derrotas, 4 de ellas son los últimos partidos que ha dirigido del Cerro Grande.
Arnau, una pregunta, sisplau, no? És que no és que et vull vitallar. És que no sé on he llegit que no era el Manuel el que ens arbitrava avui?
No.
No? Vale, però llavors m'he equivocat perquè deia que en aquest àrbit, és que abans ho he comentat aquí, que mai havíem perdut, i llavors tenia aquesta esperança, però si ja m'ha fotut això en l'aire, pues a prendre pel sac.
Bueno, y aprovechando que estás, Arnau, tú que eres un gran defensor del VAR, ¿qué has visto este fin de semana? Porque yo ya no entiendo nada. Con el VAR y los penaltis. No has visto nada como los árbitros.
No he visto nada. Los penaltis de Getafe me parecen escandalosos.
Y a Valladolid. Quiero recordar que a David López le pitaron uno igual, exactamente igual. Saltó con el brazo levantado.
Escandalosos. Y el de Valladolid, si os fijáis, lo vi por Twitter. Hay un vídeo en ese momento cuando el árbitro se acerca a la pantalla a revisar la jugada al VAR.
Sí, lo sé.
El árbitro del VAR le hace gestos como calma, tómatelo con calma. Y cuando decreta que no hay penalti, el árbitro del VAR levanta los brazos como diciendo, ¿cómo que no hay penalti?
Sí.
O sea que es para mí son jugadas claras de penalti. Y no se puede decir lo contrario. Es que decir lo contrario es mentir.
En fin, bueno, quédate ahí si quieres participar en la tertulia y puedes.
Sí.
Sí, pues venga.
Una cosa. Dime. Dani.
Dani.
Sí.
Dani, ¿qué jugará el Javi López aquesta nit?
Contra qui juguem?
Betis, cony, hòstia.
No, ja ho sé, que juguem contra el Betis. Javi López.
Sí.
És que no, hi ha Rosales?
No, està lesionat.
Pues juga Javi López.
Hòstia, baixa de rec avui.
Si, si juga Javi López, t'adelantarà la classificació històrica de jugadors de l'Espanyol amb més partits de Lliga.
Sí, però més temporades.
I ell serà el desè.
Però més temporades.
Sempre tens alguna.
No, home, és veritat.
Si ell, el percentatge
té... Si ell en porta 10... O no, 9, o 10, no sé.
10, quan. Porta 10.
Porta 10, amb aquesta, doncs jo amb 8. Però
sí,
està
però
bé,
abans,
jo...
Abans no fèieu canvis, abans jugàveu 11 contra 11, sempre.
Sí.
No hi havia rotacions.
No hi havia suplents abans. No hi havia suplents, no, rotacions...
Només tenia una pilota.
No, però està bé que vagin complint partits.
I això ho diu la boca petita, ha fotut una cara que diu, me cago en nena.
Escolta, la pregunta és, escolta, quin és el jugador més jove de l'Espanyol que ha marcat un gol a primera?
I dale, que t'he fet.
No vas buscar-ho.
Aquesta
és la pregunta.
Tu no ets, Dani, tu no.
Ah, no?
Ostres, t'acabes de matar, no fotis.
El Javi López tampoc és, eh?
Qui és?
No,
home, està bé que... És que no ho sé, la veritat, és que no ho sé.
Ara t'ho miraré.
Miro que és important, això, eh?
Bueno, unos consejos y vamos con la factoría.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
Vamos a hacer el vermut.
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Repasamos los resultados del fin de semana, Javi.
Sí, buenas noticias en cuanto al Español B, no tanto en cuanto al femenino, ¿no? El Español B ganó 3-0 frente al Teruel, victoria solvente, y gracias a que el Cornellá empató 0-0 frente al Villarreal B, pues el próximo domingo a las 12 en campo del Cornellá tendremos un duelo cara a cara en la lucha por la cuarta plaza y por lo tanto la entrada al playoff de ascenso. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Quedan 3 jornadas para que finalice la Liga, el grupo 3 de Segunda B, y el Cornellà tiene 55 puntos, el Español B 53, el Lleida 53, y luego ya vienen Barça con 50, Barça B, y Badalona y Ebro con 49. Se enfrentan también Lleida y Barça B, o sea que está todo en el aire.
Pues ahí estaremos el domingo, apoyando al Español B.
Así es, creo que Arnau no, ahora nos lo comentará, pero creo que él no podrá estar.
Bueno, he leído que igual lo daba TV3 o Sport3. Me ha parecido ver un tuit o no estaba muy claro.
Facin molt caldes els tuits, perquè a mi m'han enganyat en això de l'àrbitro. Estava emocionat.
Que, que, por cierto, és del Cerro Grande, seguro, i Iglesias Villanueva és el bàrbitro, el que està en el bar.
Bàrbitro. Me gusta lo del bàrbitro.
Sí, y luego, en cuanto al juvenil A, pues a la espera de esa eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey frente al Sporting de Gijón, recordemos, 19 y 26 de mayo con la ida en Gijón. Y como comentábamos, ¿no? El femenino perdió frente al Fundación Albacete por 2-1, ya salvadas las de Salvador Jaspe, cayeron ante un Albacete que todavía sí que está en la lucha por eludir el descenso. Recordad también muy rápidamente que el Cadete B se proclamó campeón del grupo 4 de la Preferente Cadete de Cataluña. Luchaba por el título contra el Cadete A del Europa, en este caso, y tras ganar 2-3 frente a la Gramanet y pinchar el Europa, que cayó 2-0 frente al San Andreu, en uno de los derbis de Barcelona, pues el Español ya le saca 9 puntos, quedan 3 jornadas, así que ya es campeón gracias al gol a verás. La próxima semana puede ser campeón también el Infantil A, que este miércoles juega un partido aplazado frente al Nàstic Manresa, y el próximo fin de se enfrentaría al Mataró, se juega el título con el Girona, y si gana frente al Mataró ya sería campeón matemáticamente, si no en la última jornada se lo podría jugar directamente frente al Girona. De este equipo, por cierto, al que le guste mucho fútbol base, yo le invito a que vaya a ver a todo el equipo, por supuesto, pero al delantero Sergio Ribares, que es una de las perlas de la cantera del Español.
A ver lo que nos dura. Mañana completaremos la información del filial. Vamos con la tertúlia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63.
Antes de empezar la tertulia, el Ramon nos quiere dar los resultados de la sección.
Sí, bona tarda a tothom. Com el meu tour de seccions, aquest cap de setmana vaig estar veient el vòlei femení, partit interessantíssim. Jugava l'Espanyol, que anava primer, en el segon, que el Viladecans. I la veritat és que, a veure, va ser un partit molt, molt, molt entretingut. No vaig poder estar a veure el tie-break, perquè es va acabar en el tie-break, 2-3, vam perdre. Però seguim líders en un punt de diferència.
Molt entretingut, però te'n vas anar abans.
No, és que... I us explico com vaig haver de marxar abans, perquè resulta que l'àrbit, que tenia que haver començat el partit a les 7 i mitja, va començar a les 8 i algo...
I havia d'anar a passejar el gos.
O a tirar la primitiva.
I resulta que llavors, clar... El partit es va allargar fins a les 10 de la nit. Llavors, clar, era impossible ja...
Una foto al partit per justificar casa.
Que jugaven els altres de la cantonada, tenia que creuar a Barcelona, i llavors això
No, però sí que va estar, eh? Carina sí que va anar, que ho sabem.
Sí, no, no, sí, ja ho sap.
Van primers. Quants partits, quants partits queden?
Que, ostres, ara...
Veus? Ah, clar.
Bueno, mentre penses, direm una cosa.
Algú que m'ho posi.
Recordar que por encima de la Diagonal hay la película del corazón del Mercat Galvany de la calle Santaro, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullosos colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaro 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas, aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Ara, Ramon, sí que pots completar la informació.
Pues ara segueixo dient la informació, perquè ara se m'ha esperat això del mòbil, me cago en dena, no tinc... Sé que el Humboldt van guanyar, i a sobre van anar a la pista de Girona del GIG, en uns crits barroers, com sempre, d'allà, a favor del Barça. No, ho tinc que dir, cony.
Ens reben a tot arreu igual.
Ens reben allà en flors i violes, els collons, perdoneu la paraula, però escolta, a favor del Barça, 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 i jugava l'Espanyol contra el GEG, però bueno, això va anar bé per guanyar, 26-30, ala, que les den, un poquito más, i el Humboldt pues, segueix guanyant tots els partits. En bàsquet, que queden en aquesta jornada passada, ja només queden dues, també es va tornar a guanyar al camp del Maristas Ademar.
I el hockey, pel ficats del... no va jugar, no?
El hockey descansaven, i els juvenils de vòlei van guanyar, infantil de hockey també, i el juvenil, o al revés, no me'n recordo molt bé, i va ser el que va perdre, em sembla que l'infantil va perdre, el juvenil va guanyar.
Molt bé.
Dit això, comencem ja la tertúlia?
Sí, vinga.
Dani,
el que vulguis, si escoltes...
De la tàctica del 4-4-3-2...
Si alguna cosa tenen aquests senyors és que et deixen dir el que vulguis.
Exacte. A veure...
Santa paciència.
No sé si heu arribat ja aquí a informar d'aquesta nova política que es veu i se sent i tot això del tema dels abonaments de l'any que ve.
Espera. Anem a veure si l'Arnau encara està...
Sí, està encara...
Arnau, estàs a l'ordinador buscant el tema o no?
Sí,
vale,
sí,
entesos,
ja el tinc,
vale.
Ja el té.
Solta-lo abans, perquè aquest està molt nerviós i em tallarà. No, solta-ho.
Jo posaria la música d'atenció abans.
Sí, vinga.
No sé, un moment. Jugador más joven en marcar un gol con el Espanyol.
La superdata.
Bueno.
Aquesta no. Impacta.
Esto no val, eh?
Us en recordeu del jugador aquell Gargallo?
Gallardo.
Jo, a veure...
Hi ha un tal Gallardo que es jugava de central. No sé, no?
Central, sí,
central.
A veure si jo ara no sabré llegir.
Bueno, Gargallo, i això de quin any és, això?
Moment, home, se l'estan pentinant.
Ara.
Bueno, doncs segueix. Si no dones bones notícies, no t'hi posarem, eh?
Mariano Gargallo Minguillón.
I saps de quin any és, això?
Sí, clar que ho sé.
De quin any?
Clar que ho sé. Va jugar a la 55-56.
No, com vols que
ho sé? No, compta a partir del 70, això, eh?
Va marcar amb 17 anys i 9 mesos.
Ui, sí, està
parat. Vale, i què més?
Llavors està Pitus Prats,
sí,
que
bé,
va Pitus marcar amb 17 anys i 10 mesos.
Vale.
I llavors ja hauríem de passar jugadors, i no gaires més, però trobaríem un tal Dani Solsona, però va marcar amb 18 anys i 9 mesos.
Bueno, o sigui, està amb el top 5, està?
Top 10.
Estic entre els 3 primers, dius?
Els 10 primers.
No, perquè després hauríem de fer la foto finish aquí, hi ha Jonathan Soriano, hi ha diversos jugadors que marquen amb 18 anys, i aquí hi haig de tirar el bar.
Vaya cara que l'has deixat. L'has deixat mort.
Sí, Jonathan Soriano sí.
El Barça, home.
Aquest no va.
Vale, sí.
Bueno, i Dani ha jugat uns 500 partits, a primera divisió entre...
Jonathan Soriano, sí.
Jonathan, que va anar al Barça després, cony.
No, ara foto conya, però digue'm en algun més. Si el tens a mà, eh?
Sí, ara t'ho dic. Un moment.
Però si t'estàs parant, t'ho començo a criticar jo, i bons critico. Mentre parles, busques a l'ordenador, i parles amb l'ordenador, i t'ho dona aquest...
Estan comentant lo de la...
El Sant Google aquest que el busca, Sant Google allà, tica.
El sistema aquest de socis i abonats.
Sí, a veure, que es veu que aquest any que ve, el que he sentit i m'han comentat...
No, a mi m'ho va dir directament el Roger Guas, sí.
Ja t'ho ha dit el tour de Roger Guas, és això, volen fer abonats, i després...
socis.
El carnet de soci i els abonats de...
I desapareix el fan.
I perquè la gent ho entengui, explica què és soci,
és Barça,
i explica que... No expliques, el Barça, molta gent no sap el que fa el Barça.
No, doncs el Barça es treu un carnet de soci i després el que vol anar al camp té que treure's un carnet d'abonat.
Perquè no hi ha lloc.
Però perquè ja no hi ha seients.
Però aquí que sobre pues tu...
No, però perquè, per acabar d'explicar-ho, perquè ho entenguem tots, amb el carnet de soci tu no pots entrar al camp.
No.
No pots entrar. No crec,
és que no sé, encara m'ho tenen que acabar d'explicar.
No, clar, igual és important. Algun, igual com el fan, igual tens un partit,
un partit o dos. O dos, però
no, això no, està... Tu no pots cedir al no. camp no amb el carnet de soci
no seient,
no si no pagues el carnet de seient.
Un xinès es pot fer soci, però no es pot fer abonat.
Ah, exacte.
Bueno, es pot fer d'abonat.
Sí, no, clar, sí.
Home, sí, sí,
okay. Si vols, llavors seria simpatitzant, no?
No, ja no, no, existeix.
No existeix.
El fan ja no existeix.
Es cantaran el fan.
Però, per exemple, el Barça té el carnet de simpatitzant, que és aquest, que és el que paguen...
Aquest
però
és el del Núria, els petitzants.
Què? Aquest paguen, què?
Què paguen? No, però jo sembla que... No, el Barça té carnet de soci, que té 125.000 socis...
Home, esteu al dia, jo no després... tinc ni idea del
sí,
que fan.
Sí, és que tens que estar al dia, si no, per què vens a la ràdio? Si no, tens que informar la gent.
Del Barça? No em preguntis res, perquè no tinc ni idea.
Això ho fa el Barça, el Madrid, els equips grans. Això és el que tenen fet ells, però per què? Perquè si sobra 500.000 tios que tenen allà en llista d'espera per fer-se socis. I no hi ha espai. Però nosaltres que tenim el camp, desgraciadament, mig buit...
Anem per feina, que acabaràs
sí, la... Sí, sí, perquè...
No, Dani, tranquil.
El soci té el carnet de soci, que pagarà una quantitat tal per ser soci. I potser n'hi ha 200.000 al Barça. Però això no li dona dret a entrar al camp si no paga el carnet d'abonat amb un seient. Exacte. Si no, no pots entrar.
Exacte. Punto. Es veu que faran descomptes, no sé què, familiars, no sé quantes històries, però tot això, hasta que no ho expliquin bé...
Bueno, doncs, moment... quan sapiguem tota la informació ho explicarem bé, perquè més o menys el que has dit, no hi ha gaire novetat amb el que havíem comentat.
Ah, ja ho havies comentat, però si sí. T'he preguntat...
Sí, ja t'ho he dit, però com dius que sabies moltes més coses...
No, però a veure, jo...
No, a més, en aquest
tema...
Una altra cosa, no, una altra cosa, va, una altra novetat. Diuen, que no sé si...
Diuen
que sí, es farà el descompte per anys de soci. O sigui, si tu tens 20 anys de soci, faràs un 20% de descompte. Hi ha un màxim, d'anys de soci. Si només tens 3, doncs 3%.
Això està bé.
Sí.
Això és el que m'han comentat, però vull dir, hasta que no estigui tot en el sac i ben lligat, jo en aquest club...
Diuen. Molt bé, Dani. L'altre dia, abans del partit l'últim partit de casa...
El Celta,
comentàvem si jugaria o no jugaria Rubi amb el 4-4-2. Tu deies, estranya que torni a fer... que no torni al sistema d'abans. Va fer un sistema raro, perquè a mi em donava la sensació de que l'equip no s'acabava de trobar.
Va jugar, és veritat que va haver dues posicions, o sigui, el 4 darrere eren 4, al mig del camp, en principi, eren 4, amb Volei desplaçat a la dreta, darrere, a l'esquerra.
Que estava molt lluny.
I al mig estava Marroca i Granero, no? Mm-hmm. Vale. I Melendo, que feia la mitja punta, en el moment... És que això s'hauria de fer amb una pissarra. En el moment... No, en el moment que...
Portarem pissarra a la temporada. La temporada que ve portarem pissarra.
En el moment que tenien la pilota al Celta, als centrals...
S'anava cap endavant.
Un anava... Melendo anava a pressionar amb un dels centrals, Volei anava a la dreta. Quan Melendo venia a rebre la pilota, quan la teníem, a la mitja punta, clar, els centrals, com el veuen molt lluny, no surten. I estava ben pensat, a dir, escolta, no el seguirà el central, els del mig del camp estan cada un amb el seu, li poden donar a Melendo es pot donar la volta, i era quan baixava Melendo, era quan Volei feia la diagonal i es convertia en el segon punta. Però quan perdien la pilota, feien això, aquest esforç, que vam veure Volei seguint una jugada a Olaza, me sembla que era el lateral esquerre, Olaza,
sí.
Olaza, que el va seguir fins a la línia de Llosa. I aquest va ser l'únic canvi que jo vaig veure, que vaig interpretar.
Que bueno que és Volei.
Jo vaig veure, amb el gol que va fer, encara vaig dir, ostres, si aquest home jugués amb segona punta, no és que s'inflés a fer gols, però com a mínim estaria allà, on es
com. Quan va fer... Què va passar? Si va fer una jugada de puta mare.
Sí, no, si va fer una jugada...
Un golarro impressionant.
Patada de Kung Fu, allò va ser patada de Kung Fu.
Bé, no, la jugada va ser molt ben entrenada, i la passada de Marroca, i a la finalització va estar molt bé. Però d'on va rematar? D'allà, de l'àrea, però no, de l'àrea. Clar, si aquest jugador és hipotètic, però aquest jugador, si juga a prop de l'àrea, i a 10 metres de fora l'àrea, amb aquestes 30 o 40 metres que hi ha, doncs segurament se li presentarien més possibilitats, sí, per poder fer gol. Marcaria més, menys, però ell és golejador. Ara, Ho hem repetit 60 milions de vegades, jo. Jugant a la banda, l'altre dia va fer aquest canvi, que va estar bé, que si Melendo anava a pressionar, ell baixava perquè Melendo no sacrifiqués en defensa, que l'única vegada que va tenir que baixar en defensa va ser, no, va ser a la gol. Contra, que ens va fotre l'Aspas, i hi havia el Melendo dalt, jo vaig dir, Melendo, dic, ui, no tenia la culpa Melendo, evidentment.
Culpa de los cops.
Llavors, sí, però no acabem de veure i no sabem per què, o no sé per què, o segurament podíem analitzar-ho, amb el sistema que va fer l'altre dia contra el Celta, perquè Molay no estava jugant al costat de Borja i Melendo una mica més desplaçat. Bueno, doncs a la millor busca que Melendo es quedés sol, Molay treballés més, que no pot treballar tant Melendo, que llavors quan baixava doncs fer aquestes combinacions per despistar una mica la defensa del Celta, però bueno, està bé.
Què dius, Arnau?
No, li deien en Dani. Per què?
Què? No t'hi sentit. Digues, Arnau.
Que jo et deia, per què passava tot això? Per què?
Que t'està preguntant per què passava. És que, clar, ha fet una disserció d'aquí.
Per què passava tot això?
Segons, que són quasi ja menys 10.
No, si no hi parla... Jo m'explica per què si jugava amb el 4-4-2. Jo dic que jugava amb el 4-4-2 amb un matís, que és Voler jugava a la dreta, Darder jugava a l'esquerra, Granero i jugaven al mig, eren els quatre. I Melendo jugava a la mitja punta, però el que anava a pressionar amb un dels centrals era Melendo. Però en el moment que Melendo baixava a buscar la pilota, era Voler el que es convertia en el punta. No, són canvis que fan els entrenadors.
L'Arnau diu, entenc que el que dius és que buscava Rubi, no? Per què va fer tot això?
Buscava, primer, que Melendo es quedés sol a la mitja punta, perquè quan tu vas a sobre un central, però quan el central es fixa, vale, però quan després tu fas 15 metres enrere, el central et veu molt lluny, no s'atreveix a sortir perquè deixa un espai. Què passa? Que en aquest d'això, de que Melendo baixa una mica a rebre la pilota, Voley li permetia fer aquesta diagonal a la banda on el central, en teoria, si sortia a buscar a Melendo, deixava un espai allà.
Sí, a més, jo penso que el que busca Rubi amb tot això és analitza el rival, crec, no puc estar...
Sí, segur.
Però que al final el que veu és que els centrals del Celta no són ràpids, ni Araujo, ni no sé si l'altre dia estava...
David Costas.
I el Joet, el holandès.
David Costas i Joet, aquest.
Per això, i els dos migcampistes del pivot, tant Lobotka com Okai, són més de tirar cap amunt que cap enrere. Llavors, el que pensa Rubi, entenc jo, és... Bueno, jo el que vull és sacar, a treure el màxim profit de la posició de la mitja punta. Com ho puc fer? Amb això. Posant allà el Melendo el més, entre cometes, lliure que pugui. És a dir, perquè guanyi l'esquena del Lobotka i que els centrals no siguin capaços de venir fins ell.
Jo el que sí que veig és que el jugador més desaprofitat amb aquest sistema és Voley, tal com està. Perquè jo quan el veia allà enganxat a la banda, tan lluny de la porteria, pensava que és impossible que arribi en condicions. I així tot va marcar.
Però al final ella a Xina jugava molt enganxat a la banda, eh?
On? A Xina jugava molt enganxat a la banda? No, però jugava molt d'extrem, molt més amunt. Jo sempre que l'he vist...
Clar, això sí. Sí.
Vols dir que no jugaven en dos puntes allà a Xina?
Mira, al final el que tots volem, molt bé la disserció del Dani, molt bé això del 4-3-3, el 2-1-4, 2-3-3-2, però el que vol, o jo què sé, totes aquestes tàctiques que jo no tinc ni puta idea, ni pajotera idea, però jo el que vol és com l'aficionat de l'Espanyol, el que volem és guanyar. I me dona igual que passi el no sé qui, passi el no sé quanto, però que Voler jugui a dalt i foti gols, és el que vol l'aficionat. L'aficionat, al final, el que està desitjant...
Espera, que el Dani va agafar...
Pensava que anava a agafar
la pissarra electrònica.
No, la tàctica del llangardaix i ja veurem.
Mira, jo aniré un pas més enllà. Crec que avui, no sé si jugarà igual el Rubi, però crec que temes com aquest de buscar que Melendo tingui el màxim profit de la mitja punta, potser el tornem a veure, perquè... Perquè amb el Betis, diguéssim que si té un jugador que es fa fort en aquesta zona és William Carballo, i avui es baixa. Vull dir que al final el Betis veurem al mig del camp que treu, però jugarà per allà el Los Celso segur, el Canales, veurem qui posa pel darrere d'ells, allà el Melendo pot fer molt de mal.
I jo el que vaig veure també, que era un partit que jo esperava que jugués Víctor Sánchez, perquè pensava que per fi Rubi havia trobat l'esquema que li funcionava. Per què? Perquè si està Víctor, Marroca està molt més lliure, més creatiu, i tenen l'esquena coberta. I en canvi va jugar Granero, que...
Bueno, però feia una mica la funció
del Víctor.
Posava el motor dièsel,
pim, 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 pim.
Per mi el Granero va estar molt bé.
Sí, però anava dièsel, ja, hi ha moments que... I perdoneu, eh? I ho sento, i de veritat, eh? És un jugador que el respecto i el vull moltíssim. Sergio García no està ni per jugar als veteranos, ja. Vull dir, cada vegada que surt, la pilota va... Ho sento, ho sento. Bueno, li tenim que donar un puesto a la secretaria tècnica, d'entrenador o d'agradecimiento de los servicios prestados.
Igual que penso que tornar al Víctor Sánchez no és un jugador que amb el rol que juga pugui estar capacitat, també té 30 i algun any.
Però físicament per jugar està molt millor, eh?
Bueno, per jugar tres partits,
encara
amb el desgast,
eh?
amb el rol que juga, per jugar tres partits en set dies, potser li queda gran, i jugar el partit de l'anterior i el d'avui. Vull dir, per això potser no juga
sí,
mal.
Sí, potser és per això que no juga.
William Carballo està a la llista.
Està lesionat.
A la llista, sí, és. Jo l'he vist a la llista.
No jugarà. Bueno, vull dir...
Està el Pau López a la llista, també?
No, però sí. Igual
no juga. Sí, això em fotaria, perquè ara que està en ratxa positiva el Pau López, que les para totes, ara avui pataclanca, merda, la fotarem.
No estan ni Barragán ni Emerson, i això vol dir que probablement al lateral dret del Betis hauria de ser Francis, i per allà l'Espanyol pot fer molt de mal. És un jugador que està qüestionat per la grada.
Igual posa Tello per la meta, eh?
Això seria una mala notícia per l'Espanyol, per mi. Perquè crec que llavors sí que
el posa sempre per la banda esquerra quan no hi ha Júnior, però em sembla que hi ha Júnior, per la dreta podria optar Tello. Però
o
no...
posar Amandi, que l'ha posat. València el va posar allà de lateral
sí,
dret.
Sí, però, bueno, no sé si jugarà amb tres o no, normalment jugarà.
I la teoria aquesta de que potser estava cansat Víctor Sánchez...
Bueno, cansat, per, més que cansat...
Pues, dir, potser no se'l podia exigir el màxim de rendiment. Després, per què no va jugar...
el Celta.
De lateral al nostre cantera, Pedrosa.
Pedrosa.
Estava cansat, portava dos partits i estava cansat.
No.
Pedrosa no. Li van preguntar a Melendo, jo no me canso. Jo soy joven, jo no me canso.
No, però potser en el partit que imagina Rubi del Celta et va millor, Didac. Al final són jugadors amb diferents característiques i potser ell entén que per allà anirà el Iago Aspas i entén que defensant defensarà millor o més enrere el Didac Vilà que el Pedrosa.
Sí, és estrany perquè quan encadenes dos partits seguits funcionant bé i bueno, en cas de Didac també un dia va a la grada, un altre dia juga...
Clar, el que passa és que si tu t'enfrontes al Celta i el millor jugador del Celta és Iago Aspas, en diferència, i tu l'esperes per allà per la dreta, doncs dius, bueno, doncs miro el que jo tinc, i el que jo tinc crec que em va millor Didac Vilà que Pedrosa per defensar. Dic jo, però no sé. Una hipòtesi. No.
Sí, sí, una hipòtesi, la veritat.
Avui jo no sé si vull llegir també una bona notícia, bueno, crec que és una bona notícia, que el Madrid descarta a Mario Hermoso per fitxar-lo.
Està bé que ho diguis, perquè al final la notícia...
No,
això de que descarta, això ha sortit, però...
Ha sortit perquè ho diu el Zidane.
Bueno, el Zidane no ha dit res.
Vull dir, més o menys...
M'estranya que el Zidane...
Podem explicar... La notícia ve de Don Balón i per mi... No, que... Què fas de tu, sí?
Què vol dir, Arnau? Què vol dir, això?
Què vols dir, Arnau?
Què vols dir?
Tens més notícies?
La... És que, com ho puc dir finament? No sé si ho vol dir el Javi, però ho dic jo. La credibilitat?
Per això, per aquí vaig. És a dir, la notícia ve de Don Balón i a mi em fa realment pena que un mitjà com Don Balón, que en el seu dia per mi va ser una referència, avui dia és un mitjà de fake news, de notícies que realment se les inventen. Llavors, que vull dir que el que busquen és el
mentida,
clic...
Llavors.
No, no és que sigui mentida, però que no hi ha una base per tal de la que diguis Zidane i res, sinó que en el moment que Gerard Moreno va ser suplent, Don Balón va dir, Gerard Moreno torna a l'Espanyol. Això no funciona així, vull dir, és com dir, és una hipòtesi, però no és una notícia. Llavors, que Zidane el vulgui o no ho sabem. En tot cas, que Zidane el vulgui o no canviaria res en el sentit de que el Madrid, si té l'opció de recuperar-ho i vendre'l,
ho
pot fer igualment, o sigui que al final...
I ja va ser d'informativa per saber o per pensar que Mafeu pot venir, Arnau?
Mafeu està separat i tot. D'allà.
Està apartat de l'equip.
Va, havien de separar, és que ho
ha dit així. El van apartar de l'equip.
A veure, que Arnau té informació.
A veure,
Arnau.
Jo el que sabia era que el mercat d'hivern els seus representants van estar diversos cops a les oficines.
De l'Espanyol?
De l'Espanyol. Que s'estaven posant d'acord, no, que sí, que no, que no, que sí. Al final va ser que no, però ara a l'estiu pues, podria ser que sí en gran part.
Arnau, tu que segueixes molt bé les redes socials, és veritat que hi va haver un tuit fa poc de la nona, nòvia o no sé el que és.
Bueno, va donar un me gusta a un comentari.
A un comentari de l'Espanyol. Bueno, la gent ja, tothom es va aquí emocionar. Ostres, ja, este, és que viene aquí,
no sé què. A veure,
una cosa... També t'haig de dir una cosa, Ramon. Quan un jugador es posa a seguir un club, generalment darrere hi ha algú. Val? Però d'aquí...
Està fitxat.
Clar.
Que passa que hi ha cops que són estratègies de negociació, també. Llavors, s'ha d'agafar amb pinces molts cops, això. Però, evidentment, m'ha fet un jugador que coneix la casa, vull dir, tant de bo.
Aquí, bueno, no seria un mal reforç.
Sí, no?
Va pagar 10 quilos, al Stuttgart, Ferrer, al Manchester, així que hauríem de veure la fórmula.
Però té comptat, si seria més com a cedit o...
Clar, hauríem de veure la fórmula.
Clar, perquè si té contracte, l'Espanyol no crec que pagui 10 milions per ell.
Home, jo no sé, a veure, és que tampoc veurem les sortides que hi haurà ni tot això, perquè ara estem ja especulant en coses que...
Bueno, i acabes de renovar Javi López.
Sí, però Javi López...
Rosales no.
Llavors Pipa et sobra, segur.
Rosales, tu creus, Dani, que seria un bon jugador per fer la... Pues, tenim, em sembla que és una opció de 3 milions, potser.
Per si te'l venen per 1,5 milions.
Sí, rebaixar aquesta...
Bueno, i 3 sí. Tampoc... Bueno, ja sabem...
Depèn del que tinguis, no?
Bueno, depèn del que tinguis al costat, però Oscar Rosales, al final, s'ha convertit en un jugador...
Jo no entenc perquè hi ha una part de l'afició que no li agrada.
Interessant pel fet de que hi ha un entrenador com Rubi que juga d'una manera determinada. I és un jugador que va començar que si li pujava les boles, que si no aguantava, que si no sé què, i al final es va fer mal lloc. Vull dir, no ha estat gens malament. Aquesta és la veritat. El que passa que cau millor, cau pitjor. Aquí cauen bé, doncs els que cauen bé. I els que hi ha alguns que per molt que faci no cauran bé mai.
El que està clar és que sigui Rosales, sigui Mafeo o sigui un altre, l'Espanyol no necessita un lateral dret.
Però és que Mafeo no és lateral.
És carriler. Carriler dret.
Bueno, però carriler...
Per Rubi li va perfecte.
A veure, carriler, on te'l poses? Ara, jugant amb, a l'Espanyol, on te'l poses?
On jugarà avui Javi López.
Llavors és lateral.
Per això, hi pot jugar perfectament.
Per mi lateral no és. És que per mi lateral no és.
Més avançat.
O sigui, és que amb el Girona jugava en defensa de 3. I ell jugava de carriler, que és diferent. I una altra cosa és jugar de lateral. Que has de defensar...
Pues aquesta és la gran pregunta. Quin equip farem? Encara queden partits, no hem acabat la temporada, però quin equip farem? Un equip que s'ajusti a lo que vol Rubi? O, per exemple, ara ve, no també ha sortit en un lloc, que portaran un canterà del València perquè ho porta Rufete. Encaixa dintre l'esquema de lo que vol Rubi? No encaixa? Qui és el que dibuixa?
Ho deixes en l'aire, deixes la pregunta en l'aire, perquè això,
Ens hem quedat, el temps ens ha tallat. Bueno, no passa res. Com avui guanyarem, demà podrem continuar. Ja sabeu, aquesta tarda a les 9, també no ho donen part,
Dani, no ens deixen parlar. 10 minuts, això és una vergonya.
Ens hem quedat amb les ganes.
Més. Tenim que fotre alguna
cosa. No oblideu mai,
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Espanyol.